Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Rafael de Ribot. Nou atac d'Israel contra Hezbollah al Líban, amb almenys 3 morts, entre els quals hi ha menors i més d'una desena de ferits. L'exèrcit israelià ha bombardejat diversos objectius al sud del Líban, considerat el bastió del grup xiita a la capital libanesa. Les xarxes socials parlen d'una explosió massiva i edificis fumejant al barri de Daieh, una zona densament poblada. Es tractaria d'un atac amb drons amb objectius específics, segons les fonts israelianes. Un dels objectius hauria estat un dirigent d'Hezbollah, però no se n'ha facilitat la identitat. Més notícies amb Montse Pujol.
El periodista i excorresponsal de Catalunya Ràdio Alemanya durant 25 anys, Joan Esteller, ha mort a Frankfurt als 85 anys. Entre altres coses, va narrar en persona la caiguda del mur de Berlín el 1989 i també va treballar durant més de 35 anys a la ràdio pública alemanya, on va ser membre del comitè d'empresa. Esteller també va ser el cronista de les primeres eleccions democràtiques en alguns països que fins aquell moment havien estat sota el control de l'URSS. Va col·laborar amb la revista El Temps i amb el Diari de Barcelona. Un cop jubilat, va ser conseller a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En l'àmbit polític, va ser regidor d'Iniciativa Alcanar, la seva població d'origen. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha tingut un record avui per Esteller a les xarxes, dient que va ser un home d'esquerres i de grans conviccions que sempre va lluitar pels ideals de justícia social.
El programa pilot per provar la setmana laboral de 4 dies s'aplicarà només a 5 empreses. El Ministeri d'Indústria ha anunciat avui, un any més tard del que estava previst, la resolució del concurs de la convocatòria d'ajudes. De les 42 empreses que s'han presentat per experimentar amb la jornada de 4 dies, n'han quedat excloses 37. Això significa que el pressupost inicial previst de 10 milions d'euros només se'n gastaran uns 530.000. De les 5 empreses seleccionades, n'hi ha dues de catalanes, una de Barcelona i una altra de Castellà.
Les exportacions catalanes tornen a augmentar després que el juny patissin una forta davallada. El juliol han crescut més d'un 9% fins a superar els 9.200 milions d'euros, amb un repunt important de l'alimentació, les begudes i el tabac. El sector més exportador continua sent el químic. Tot i aquest canvi de tendència, en l'acumulat de l'any, el balanç és negatiu, amb una caiguda de gener-juliol de més del 3%. Per demarcacions, Barcelona és l'única que té pitjors registres que els de l'any passat, mentre que Lleida és on més han crescut les vendes a l'exterior, tant al juliol com en els 7 primers mesos de l'any, un fet que probablement s'explica pel pes que hi ha al sector agroalimentari.
La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda amb 300 expositors, expectació entre llibreters i editors, davant del canvi d'ubicació del moll de la fusta al passeig de Lluís Companys. Creuen que pot afavorir que hi hagi més públic, però també hi ha veus crítiques. El transport públic adapta els horaris de la Mercè i el metro funcionarà tota la nit a la pròxima matinada, la de dissabte a diumenge i la de dilluns a dimarts. Aquestes tres nits també ho faran les línies de Sarrià, Avinguda Tibidabo i Reina Elisenda dels ferrocarrils de la Generalitat, amb alguns trens que arribaran a les Planes. Coneguem ara quina és la situació en la xarxa viària catalana. Equip viari, Maria Luz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ja resoltes diverses incidències, encara però queden uns 13 quilòmetres de lentitud i aturades a la Ronda Litoral, des de passeig de la Zona Franca i fins al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. En canvi, millora força la Ronda de Dalt, encara queda però lentitud des de Pedralbes i fins a Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i a Horta, també en sentit Trinitat. A la B20, la Pota Nord, persisteix la cua des de Badalona i fins al Nus de la Trinitat i a la C58 des de Montcada. Millora també ja l'autopista AP7, però encara hi ha aturades a l'altura de Sant Cugat i de Bellaterra en sentit nord. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Els esports amb el Roger Bosan.
Avui comença la sisena jornada de Lliga Primera amb l'Alavés Sevilla. A les 9 demà, València, Girona i Madrid Espanyol. Fa pocs minuts ha comparegut en roda de premsa el tècnic blanquiblau Manolo González. Cornellà al Prat, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. Un Manolo González que ha explicat que el seu equip arriba fort, tant de moral com de mentalitat, per jugar el partit demà al Bernabéu, on esperen poder trencar la ratxa de 28 anys sense guanyar a l'Estadi Blanc.
Bueno, nosotros, ya lo dije el otro día, nosotros vamos convencidos, como hemos ido a cada partido, de que el equipo va a ganar, de que salimos a ganar. Sabemos que, obviamente, el partido es complicadísimo. igual que el que tuvimos hace 3 semanas en Madrid con el Atlético. Pero bueno, nosotros queremos mucho lo que hacemos y bueno, estamos convencidos de que podemos ganar mañana allí.
Serà molt important l'efectivitat, tant en defensa com en atac, ha explicat el tècnic blanc i blau. Vol un equip ordenat, ben col·locat i amb criteri i personalitat quan tingui la pilota. Disposa el tècnic de tota la plantilla, amb l'excepció de Caleros, dubte, veuran en l'entrenament d'avui, ara l'equip s'entrena a les 6 de la tarda, si pot viatjar cap a Madrid. Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, RCD Stadium.
Això demà, diumenge, el Barça jugarà al camp del Villarreal. La selecció espanyola femenina d'hoquei i patins, amb 7 jugadores catalanes, s'ha classificat per a la final del Mundial de Novara, Itàlia. Espanya ha guanyat contra l'Argentina 1-4. La selecció espanyola masculina amb 8 catalans passa a semifinals després de golejar Suïssa 7-0. A la Lliga Sobal d'Handbol avui Granollers Benidorm a les 8. També avui es disputen les semifinals de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. A 2:15, Cadí la Seu, Lima, Horta, Barcelona i a les 9, Unigirona, Joventut. I Pico Bañaya lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Emília Romanya de MotoGP amb rècord de pista. Al darrere, el líder Jorge Martín i Marc Márquez. Viñales i Espargaró també entren entre els 10 primers.
Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana, primera gran marató radiofònica al Tot Gira.
Atenció! Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, farem 3 grans transmissions. A 6:45, València-Girona.
Després de l'estrena a la Champions, el Girona visita el camp del CUE.
També viurem el primer clàssic a les semifinals de la Supercopa ACB.
Des de Múrcia, Barça-Madrid.
A les 9, el gran partit de la jornada, Real Madrid-Espanyol.
Diumenge, sentirem els protagonistes del Gran Premi de l'Emília-Romanya de MotoGP i del de Fórmula 1 de Singapur. I us acompanyarem fins a la TDT del Villarreal-Barça.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda de Carot.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Seguim parlant de l'ofici d'educar. Ai, Elisabet, que et converteixes en un carquinyoli més. Et deixaré aquí, a la sobretaula.
Sí, i tant. Si voleu consumir-me, consumiu-me.
Elisabet Pedrosa, avui estem fent la sobretaula amb en Malcom Otero, amb la Marta Pontnou, amb l'Ester Vallès i en Carlos Baraibar. De seguida parlarem de xarxes, és a dir, i també relacionat amb adolescència, que ara us sentia parlar durant el butlletí. A veure, estàvem amb el 10è aniversari de l'ofici d'educar, i jo et deia, t'has convertit en una referència per les famílies que busquen informació, no? Manual d'instruccions, eines per sentir-te més segurs... Tu vas percebre aquesta set al teu voltant i vas dir, calla, anem de fer un programa?
La set la tenia jo, perquè
teva,
la meva set és la vostra set. I jo crec que hi ha un moment important, que estareu tots d'acord, que el moment en què hi ha la pandèmia ens adonem que dues coses són molt importants, que és l'escola una i les cures l'altra, no? I això és la família, i això és tenir cura de la gent que tens al teu voltant, dels teus fills. I aquí va ser un punt d'inflexió de... I, evidentment, tant d'educació com de criança... Se'n parla poc en general a tot arreu. En aquest programa sí que en parleu, que jo aplaudeixo.
En parlem molt,
En parleu molt, cert. Però se'n parla poc, i es posa poc al centre, i se li dona poc valor i poca importància. I llavors s'ha de posar més al centre. Jo crec que hem de ser capaços de parlar-ne, perquè, bueno, estem fent famílies, estem fent fills, i aquests hauran de veure quin món es troben, com se'l troben, com gestionen totes les dificultats que hi ha en aquest món, el tema dels límits, de les pantalles, que en parlareu ara, no? Llavors, ens hi hem de posar entre tots, no?
Si tu diguessis, ostres, els temes estrella que han interessat més a la nostra audiència són...
Mira, et diré que, abans us deia, el tema dels límits del respecte és un tema important, però hi han clàssics, El tema del dormir, per exemple, el dono el pit, no el dono el pit, l'alimentació... És a dir, hi ha una sèrie de clàssics, què faig davant de les rabietes, com em posiciono... Llavors, aquests clàssics, els polls són horrorosos. Quan arriben a casa no hi ha qui...
Quantes vegades arriben aquell missatge? L'altre dia em va arribar un d'una amiga.
Avui
t'ha arribat un missatge?
Sí, a mi ahir.
I què diu?
Polls.
Són aquells d'alerta, hi ha polls, reviseu els caps, no?
Tot l'estiu, els casals d'estiu aquest any també. Vull dir, és terrible, això no...
No, però és que el poll està preparat perquè no el derrotem. Aquest és el tema. Llavors, clar, són aquells clàssics que van apareixent, que a l'hora de criar, doncs, t'hi trobes, vulguis que sí o vulguis que no, ja t'hi trobaràs, poca petita, és molt divertit, però també pot arribar a ser molt complicat, i la conciliació, com que és mentida,
no existeix.
Apel·li, fes el que puguis i fer-ho, com deia ella, el millor que puguis, que és el que fem tots, n'estic convençuda.
Abans d'anar al butlletí informatiu, jo li preguntava en Carlos Baraibar, pare d'una criatura, ara no em vull equivocar, 9 i 5?
I 9 i 6.
9 i 6. Ja
estem.
9 i 6 anys, dues criatures, ens esforcem massa?
No, massa no.
La nostra generació.
Jo crec que massa no, el que ens hem de frenar una miqueta, perquè és el que deia el mal, com estàs allà a sobre, t'ossigant sobre manera. Jo sóc pesadíssim amb els seus fills i ho vaig veient.
Són petitos.
Jo que tinc les mateixes edats, vull dir que 9 i 6, hi ha una cosa que la meva mare sabia dels meus amics de l'escola, més o menys, però jo sóc molt més invasiu amb la vida, amb qui ha jugat, a qui ha jugat, què ha passat, tot molt més invasiu.
Sí? Bueno, mira, perquè aquell Instagram...
Jo no, això, mira.
Aquell Instagram, pregunta-li quan surt del col·le. No, t'ha agradat el col·le? No. No, a quin moment del dia t'ho has passat
no,
bé?
No, però bàsicament això és no fer preguntes tancades als nens. T'ha agradat el col·le? Sí. No, què és el que més t'ha agradat de l'escola?
Sí, però bueno, no, cada dia que t'obsessionis amb si el teu fill has posat bé o s'ho passat malament.
Com vols ajudar-lo, si té un problema un amic, com l'ha de resoldre, bueno, si un amic que li fa una mica de bullying a un amic...
Ara li costa. Sí. No, i després hi ha coses de pederàstia. Bueno, però què... Sí, doncs bueno. La meva obsessió. Però quan has anat a la classe i has anat sola cap al lavabo, hi havia algú... Torres així de pertorbar.
Li estàs traslladant, jo, això, li estàs traslladant tota aquesta paranoia.
Però jo penso que us comuniqueu amb ells, és el millor que podeu fer. Sí. Per exemple, a les sobretaules...
Com aquesta.
Exacte. Allà surt de tot, i és allà on has de ser. Perquè llavors pilles que aquell està fent bullying a l'altre, que l'altre d'això, que aquell professor li ha dit no sé què. Que...
Però és això, quan tens més informació de la que tenien els nostres pares sobre nosaltres, et comences a obsessionar i li poses càrregues a el que fan els nens que no tenen. I que
però crec que has dit una paraula clau,
adultes, no?
Elisabet, més que escrutinar. La canalla és ser-hi, i donar aquell espai, no?
I tenir en compte una cosa, que parlant amb ells i comunicant amb ells, te n'adones que ja no ets tu que ho has d'ensenyar tot, que tu creies que tu com a pare els ensenyaries tot, sinó que no paren d'ensenyar-te coses. I una cosa encara més important, no oblidar que nosaltres vam ser nens i vam ser adolescents.
Però clar,
a vegades se'ns oblida.
Però això és la qüestió. Jo recordo que els nens pateixen. Vull dir que hi ha una cosa que tu oblides i dius la infantesa, que era tot molt maco i tal, però els nens pateixen, i pateixes a l'escola i pateixes per les relacions. I és aquest esperit invasiu que jo he de controlar perquè vull
evitar
aquest patiment.
Però protegir-los de tot, de tot, de tot, també els hi deus traspassar una ansietat per viure.
Ja.
M'explico o no?
Sí, no.
Sí, jo crec que la clau...
Jo tinc un pare amb la voluntat de protegir-me de tot. Si pogués, em forraria en por expand, perquè no em passés res. Però clar, al final t'hi has de trobar, no?, amb segons quines coses.
Però la clau és ser-hi. Ser-hi. Sí. Si sou, alguna cosa apareixerà per allà, no? I sobretot no obsessionar-nos. És que no podem ser els millors pares del món. Els hi hem tocat el que els hi hem tocat. De manera que ens van tocar nosaltres els nostres.
Clar. I alguns que pobres, mira, que de qui et toqui. Va, parlàvem del llibre, dèiem la cançó, però és que també hi ha una festa. El 6 d'octubre, anem de festa. A veure, Elisabet, explica'ns què serà i, sobretot, què ha de fer la gent per apuntar-s'hi.
Sí, han d'escriure un correu a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar, sense apòstrof ni res, tot junt.
Tot junt.
L'ofici d'educar. @3cat.cat.
Sí, teniu temps fins al dia 2 d'octubre. Llavors, allà, a partir de les 10 del matí, el que farem seran activitats...
Però no has dit on?
Ah, sí, a la Granja Escola de Santa Maria Pau Tordera. Perdó.
La Granja Escola, que tant ens estimem, que tots els alumnes de bàsica, els que vam fer GB i vam anar...
Que és un entorn excepcional en el que, com et deia, les criatures i els no tan criatures poden, doncs, tenir activitats amb els cavalls, també... faran pels més petits una mena de gincama amb un vaixell o visitar la granja d'animals i les criatures grans que diem a la Falca, no? El que som nosaltres. Per les criatures grans tenim una sèrie de tets de col·laboradors del programa que faran com unes xerrades molt curtes i després tenim el programa. I llavors convidem a tothom i agrair el fet... I jo crec que una cosa molt important quan es cria... que és passar-nos-ho bé i celebrar les coses bones. Perquè com que hi ha moments que són molt fumuts...
Molt.
Doncs els moments bons celebrem, disfrutem i gaudim. I la idea és, doncs, celebrem tots junts, agraïm... I podreu trobar tota la informació de la jornada a l'ofici d'educar.com.
L'ofici d'educar.com. Si voleu anar a aquesta jornada el proper dia 6 d'octubre, des de les 10 del matí a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera, correu electrònic a l'ofici d'educar, tot junt, sense apòstrofs, l'ofici d'educar@3cat.cat. Marge, fins al 2 d'octubre, no us ho perdeu. Elisabet Pedrosa, moltes felicitats.
Gràcies a
vosaltres. I ens veiem el 6 d'octubre.
Oh, i tant que sí. Una abraçada.
Una abraçada.
Un seny.
Tu t'hi apuntes, no, Malcolm? No marxis, que estaves marxant.
No.
Ah, no marxis, punyetero.
No, aquest, però si no se'm va d'aquí ni m'ho cal.
Mira, no marxeu perquè obrim nou tema a la sobretaula. Afegim a la sobretaula l'escriptor Eloi Moreno, que acaba de publicar Xarxes, una esperadíssima continuació del seu èxit Invisible de l'any 2018. Eloi, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Estàs al·lucinant perquè és l'entrevista amb més gent, no?, que t'han fet mai. és que ens ha semblat molt interessant sumar-te aquí a la sobretaula, perquè a Xarxes retrates aquesta nova realitat de com les noves tecnologies i les xarxes socials han convertit la sobreexposició i la necessitat de visibilitat en el pa de cada dia, eh? Aquella necessitat dels likes que tenim tots. Tu, Marta, ja les tens en edat, sobretot la gran, no?
Sí,
de la necessitat dels likes. Té comptes a Instagram?
Té comptes i són d'aquestes adolescents que en tenen 3 o 4, que és un per... Però ho fan per un per penjar no sé què, l'altre perquè ho veguin els pares, l'altre perquè ho veguin les amigues i l'altre no sé què. Llavors ja he perdut el compte i el que faig és el que confiar i s'ha acabat.
I no la segueixes a cap de les xarxes?
A una, i a les altres no.
Que és habitual? Que els adolescents, ho dic perquè un que versa com per un, sobre sí, un adolescent, sí. És habitual que en tinguin 3 o 4?
Dos. 3 o 4 ja no he vist, però dos sempre. L'oficial, no?
L'oficial, la secundària. I una que s'hi posa en PRIP.
PRIP de privada, eh? Mare de
Déu. I una cosa que fa molta ràbia, que diuen compte, sí. I no diuen un compte, sinó diuen la compte, ai, i a més a més, no.
Home, aquí sí que has d'intervenir.
Això és el que em posa més nerviós. Dic, quan diguis compte, és el compte d'Instagram. No és la compte...
Home, per favor.
No, em posa això és el que em posa més nerviosa.
Quants likes val la teva felicitat? Vivim en una època en què la felicitat es mesura, doncs això, a base de likes, no? I no només són els clics a les xarxes, no? Perquè, en certa manera, a la nostra vida també busquem validació externa. Potser sí. Hem traslladat de la xarxa a la vida real, no?, en lloc de fer-ho al revés.
I els comentaris, només és... Claro, els likes sí, però els comentaris, què? Quan te un comentari bo, vaya, però quan hi ha un que no t'agrada, què fas ahí,
com
no?
Com afecta, eh?
I moltes... Bueno, tinc adolescents, però no, és tota la gent, eh? No te creus que sempre diuen... Els adolescents estan enviciats, això, no? Els adults també, eh?
Parlem-la dels adults.
Moltíssim, eh? Moltíssim.
Quina és la franja d'edat que creus que estan més enviciats?
Uf!
Perquè jo crec que la franja dels 60...
Ja, si es miren tots, a veure aquí...
Jo poso aigua, per si de cas.
Dels 20 als 99.
Així.
Perquè la mateixa generació que ens deia nosaltres, deixa el mòbil,
ara
avui
estan...
És el moment que m'han posat un missatge a Facebook.
Sí. Però mira, la meva mare, per exemple, que diu, jo això no sé com funciona, i quan se'n confusione, ja, hòstia, això és que... Jo no vull, però ara sí que ho tens tot el dia, eh?
A veure, a Eloi, a qui li recomanem aquest llibre?
A tot món, la veritat, a tot món.
Han de ser pares o no cal? Han de ser pares?
Sí, a tots, i als adolescents. A veure, jo mai escric per a un públic determinat. Passa que després el llibre el llegeixen qui vol, no? Però jo pense que és un llibre per a tot el món. Qui no està ara mateix enganxat a les xarxes socials? O qui no està tot el dia amb el mòbil mirant a veure què passa o què s'ha actualitzat o què no s'ha actualitzat?
A més, aquesta necessitat de likes, llegim el teu llibre, que comporta una sobreexposició que ni de bon tros sempre és positiva, no? Tenim molt al cap que són els adolescents qui s'exposen, però moltes vegades també som els pares que sobreexposem a les criatures, no?
Això, i digo, encara pitjor, perquè hi ha alguns adolescents que no volen fer això i els seus pares des de petit ja li han fet, ja que estiguen ahí, no? Uh-huh. Hi ha un cas que més o menys apareix en el llibre, que jo he viscut, no?, en un parc d'atraccions, tinc dos filles de 13-15 anys, i van dir, mira, això és una influencer d'estes, no?, una xiqueta influencer que tenia 11-12 anys. Els pares li van obligar a muntar una atracció perquè tenien que gravar un reel perquè l'havien regalat l'entrada del parc d'atraccions. La xiqueta va eixir d'allí marejada i vomitant. No li agrada bé. I van dir, no, tenim que repetir perquè no ha eixit bé.
Ostres!
I això jo he viscut jo, eh?
Jo ho has vist en primera persona, això és una salvatjada.
I això passa.
El negoci.
I això passa, negoci.
Però que estem parlant del negoci, però que això que estem parlant, que és al final és l'anti-sharenting o el sharenting...
Sí. Que és sharenting, espera, explica-ho, la gent que ens estigui sentint.
El sharenting al final és un moviment que és segurament que parteix dels pares, que exposen els seus fills a les xarxes socials, lògicament els seus fills són menors, i no els hi demanen cap mena... O sigui, clar, és que un menor no et pot donar... Bueno, et pot donar el permís, sí, perquè si ell no vol sortir-hi, no hi sortirà, però els pares és... Clar, ja només amb la foto de l'embaràs del teu fill, tu ja estàs compartint allò, una ecografia. I quan neixen fotos de la cara que tenen, molta gent, però inclús gent de la justícia, ens diuen, aneu amb molt de compte això, perquè ja no només és que tu estàs exposant el teu fill a això que deies, no? Sí. Un par d'atraccions que ens sembla una situació mínimament normal. És que aquest nen, la cara d'aquest nen et pot aparèixer en una marquesina d'abús perquè una empresa ha agafat la foto a Facebook. I clar, això ja és més sèrio.
El llibre convida a la reflexió no només sobre com ens exposem nosaltres, això, sinó com exposem els altres, als fills, no? Però també alerta de l'ús il·legítim, malintencionat i fins i tot delictiu que es pot fer a les xarxes. A veure, suposo que aquest és un dels exemples, sí, el que sí. Donava l'Ester, que era en la realitat real, anava a dir, 2D. Però què pot arribar a passar a xarxes amb aquest ús malintencionat que dius?
Un dels personatges, una xica, que es diu Betty, s'enamora perdidament d'una altra persona, però no conec de res, però està interactuant tot el dia, sap on viu, i de sobte un dia l'altra persona, el xic, li diu, pues jo visc a 5 hores 45 minuts de la teua casa. I diu, com ho saps? Diu, perquè has compartit tantes coses que ja sé on vius, no? Imagina, això dona por, té 13-14 anys, no? Entonces, aquestes coses passen, però passen a sovint.
I té sort que aquest que viu a 5 hores i algo té la seva edat, que podria tenir-ne 82.
Clar, no ho saps, tampoc això, no?
Jo crec que els adolescents són molt més conscients que nosaltres dels perills, perquè ells, per exemple, almenys a mi em passa, no sé vosaltres, quan m'envia una fotografia, fins i tot per WhatsApp, sempre me l'envia amb autodestrucció, o sigui, només amb una...
El pots obrir un moment, no?
Un moment i ja està. O sigui, ells mateixos, i això que fan de tenir 2 o 3 comptes, si us hi fixeu, no tenen moltes fotografies al feed. Només van penjant alguna fotografia... Pengen stories, coses als stories que es destrueixen les 24 hores. Estranyament tenen fotografies, a menys que s'hi dediquin o que els monetitzin.
Clar, té una explicació interessant. Nosaltres, parlo per la generació que ara tenim uns 40 anys, i més per sobre també, ens hi hem trobat, no? Ens hem anat trobant al Facebook, hem anat creixent, primer hem començat amb el Fotolog, hem anat creixent, hem sigut gens conscients que estàvem exposant la nostra imatge, ho hem anat aprenent amb el temps, però clar, ells ja neixen exposats, i aleshores aprenen abans que nosaltres, no?
Nosaltres vivim les xarxes com si fos un record. No, això és pel record. Sí. O sigui, tu tens
un àlbum.
Un àlbum de record, i és una exposició de la teva vida, i aquí m'incloc totalment. En canvi, ells no. Ells ho veuen com una manera de relacionar-se.
Com una eina.
I n'han après. Jo no els criminalitzo mai per utilitzar-ho, perquè crec que n'hi ha molts. Clar, tothom ho utilitza bé i malament, però crec que els adolescents en saben més que nosaltres. O sigui, som més perillosos nosaltres. Jo mateixa l'altre dia vaig penjar un vídeo d'una cosa que em va ensenyar un arquitecte amic meu, amb unes coses de casa meva i això, i vaig publicar-ho com, ai, mira quina gràcia, sí. Vaig a compartir que aquest amic meu arquitecte i vaig veure que estava publicant on era casa meva,
al
carrer,
el cadastre,
i el número, el cadastre. I sort que em va avisar i ho vaig treure al cap de 2 minuts, però ho podia haver vist 2.000 persones i trobar-se a casa meva.
La matrícula dels cotxes, que moltes voltes se fan els selfies, no? I estaràs a casa i la matrícula del teu cotxe, saps qui és, no? On vius, també.
Mira, jo vaig penjar una foto de la gossa amb el collaret d'estiu, i el collaret d'estiu és un d'aquests que es pot mullar a mar a tot arreu i és com de plàstic, bueno, és el cuir vagà, que li diuen. I té els números de telèfon del meu marit i meu, molt grossos, clar, jo no hi vaig caure, fins que un oient em va dir, ojo que es veu el número de telèfon. Per sort es ve el seu i no el meu, però ho vaig despenjar d'immediat, però clar, no hi pensem, la nostra generació, i ells ja han nascut pensant això.
I hi ha un altre tema que li volia preguntar a Eloi, que és la petjada digital, no? Que aquests nanos, o sigui, exposar una persona a xarxes, un menor, pot fer que en el futur un company de classe vegi aquella foto i li faci alguna conya o li agafi un per la tangent i que acabi fent-li bullying al teu fill per una foto que va veure que li vas fer, que et va fer gràcia a tu, que estava fent no sé quina tonteria. I llavors agafen i li diuen, mira, aquell, quan eres petit vas fer no sé quina tonteria, i eres el que vomitava el cotxe, m'invento,
sí,
no?
Sí, perfectament. A més, és que ixe cas és el llibre, no? Ixe un nen que se va fer pis damunt, no? Se va orinar damunt, de petit li van fer un vídeo i li van penjar perquè
fa molta gràcia, no?
Igual que hi ha un altre personatge, el Mox, no?
El Mox també, li va passar el mateix, no? I després passen els anys i de sobte, pues, quan arriba a l'institut, els companys veuen ese vídeo i ja és cap de bullying, ja està. I qui ha donat permís per això?
El nen,
els pares.
En tot cas, avui en dia es diu que molta de la infelicitat a la vida real és culpa de la vida virtual, i això és veritat, eh? Els influencers, per exemple, poden sentir-se fins i tot desgraciats, no? Les persones que no poden sentir... Perdona, les persones que no poden ser com els influencers,
sí, sí, sí,
es poden sentir molt desgraciats, no?
I passa perquè és com la frustració de que per què ixe té ixa vida, no? I jo no. I per què té ixes cotxes i per què té ixes viatges? De fet, hi ha un personatge en el llibre que diu... Bueno, li fa la culpa als seus pares, no? Perquè jo no puc tindre ixa vida, no? Que estic veient sempre en els influencers. I no se n'adonen que això és mentira moltes voltes, que els influencers estan treballant també perquè tinguin aquesta cara pública, no?
Sí, ha... però també s'entén que tu veus un influencer, que tu ets un nen de 17 anys de Mollerussa i veus aquest influencer que no és més intel·ligent que tu, vull dir, que no fa res.
Que
està jugant a la Play igual que tu, i que té un Lambo, sí, i dius, alguna cosa falla.
Alguna cosa estic fent malament, no?
Hi ha una cosa molt curiosa, que a l'estiu surt un estudi de què volen ser els nens, els enquesten i surten uns percentatges de què vol ser de gran, i és molt heavy la corba creixent que ha anat fent, que els nens ara volen ser influencers.
Sí. Clar, però això
la
és
majoria.
Com els 90...
Tots
els meus,
no?
Clar, tots els meus companys de col·le volíem ser futbolistes, i qui va arribar? Doncs a la meva classe, en 0,000.
Periodistes.
És la importància dels referents, perquè ara, en el que has dit tu, Carlos, un futbolista has de ser un geni, vale?, de la pilota, però per ser un influencer no has de ser un geni de res.
Jo tampoc estic d'acord amb això, perquè ho estem veient cada vegada més, que influencers o gent que es posa davant d'una càmera, n'hi ha 300.000, i quants viuen d'això? 20, que els coneixem tots.
Però és atzar, al final. Atzar, algoritmes, que ho has fet bé, o que, per exemple, el noi que m'ha entrevistat dels bolets, no? En el moment indicat, has penjat el vídeo indicat i has entès que allà hi ha un nínxol de mercat. Però no vol dir que siguis més bo que la resta.
Però per arribar a viure d'això...
Sí, però la veritat és que la majoria dels grans van començar en el moment...
Els primers.
Eloi, quin seria el missatge que t'agradaria que quedés amb aquestes xarxes?
Uf, hi ha molts, no? Hi ha molts missatges, però bueno, sobretot això, l'últim que n'ha parlat ara, no? De que tot el que veus a les xarxes no és real, que moltes voltes està molt treballat per a que tu veges el que ells volen mostrar-te, però que en realitat va millor ese influencer està allà, pues, fart de la vida que porta també, no?
Clar, és que és el que dèiem ara, o sigui... És molt senzill desmuntar... O sigui, només el fet que els diguis als nens, escoltes, que això no és real, no? Uh-huh. O sigui, fa un temps el TN de TV3 van fer un exercici, anar a una classe on la professora havia preguntat als alumnes quin era el problema que creien que tenia, o sigui, que anonés una cosa que no els agrada d'ells mateixos, i moltes nenes, sobretot, van parlar del seu cos. Uh-huh. Doncs van fer un curs, un van portar una persona, els va explicar, el Photoshop funciona així. Clar, una nena de 12 anys li explica que existeix el Photoshop i li obres un món, no? Clar. I li dius, això que tu creus que és real... Pot ser d'aquesta manera, no?
Per sort hi ha noves tendències a les xarxes, que surten moltes dones especialment, ensenyant imatges i dient, això és el que veieu a Instagram, aquesta és la realitat, sí. I expliquen el truc, no? Vull dir que acabarem donant-li la volta, perquè si no realment pot ser molt perjudicial.
Per això la importància de que sí que els hi deixis tenir xarxes quan són adolescents, però que també segueixin uns perfils on desmuntin aquests estereotips, que llavors no pots frenar-los que segueixin mirant TikTok, però sí que si els recomanes 3 o 4 referents de models, s'adonen que la vida real no és aquesta.
En fi, tot això i més en aquest llibre de l'Eloi Moreno, Xarxes. Si voleu guanyar un exemplar de Xarxes, 93-201-7474. La primera persona que truqui se l'endú, 93-201-7474. Eloi Moreno, gràcies per venir fins la tarda a Catalunya Ràdio. Nosaltres farem una pausa i a la tornada, alerta, us sona això?
L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva...
40 anys, això, és la primera radionovel·la que es va emetre per Catalunya Ràdio, el mecanoscrit del segon origen. La podreu tornar a escoltar aquí a la ràdio, ara us ho expliquem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Comença una nova temporada de Simfònics al Palau amb el concert per a piano número 2 de Rachmaninov, a càrrec d'Albert Guinovart i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
A més, gaudeix de l'obra de Mussorgsky, Quadres d'una exposició. Divendres 20 de setembre a la Faràndula de Sabadell i diumenge 22 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues os, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedeadday.es.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
Aquest proper dissabte visitem Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Amb l'Arca de Noguer del Suplement hi serem parlant de menjadors escolars amb productes del territori i restauració responsable. Us hi esperem.
Històries del 30 Minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 Minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hola, vull entrar a Barcelona.
Contrasenya?
Opel Eco 0.
Endavant.
Conquereix Barcelona amb un Opel híbrid o elèctric. Descobreix la nostra àmplia gamma de vehicles híbrids i elèctrics amb etiquetes Eco i Zero en el teu concessionari Opel i gaudeix de la ciutat com mai. Més a opel.es.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen dos minutets de dos quarts de 6 de la tarda.
L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres de coll de dama quan es va aturar a avergonyir dos nois que pagaven a un altre i el feien caure al toll.
Anem 40 anys enrere, eh? És la primera radionovel·la que es va emetre per Catalunya Ràdio, el mecanoscrit del segon origen. A veure, quants anys teníeu quan vau llegir el mecanoscrit del segon origen? Esther, tu també l'has llegit amb el nou pla?
Sí, perquè era... a l'ESO era obligatori. Sí, sí.
Malcolm?
Jo amb 12, 11, 12.
I tu, Marta?
Jo amb també 10, 11, sí.
Per allà.
Més gran.
Tu més gran?
Sí. Doncs... uns 15, 16, diré.
Ah, doncs potser jo estava... No, jo crec que estava més amb la generació de la Marta. Com ja sabeu, el llibre de Manuel de Pedrolo es va publicar l'any 1974 i 10 anys després, el 84, Catalunya Ràdio va posar en marxa la primera adaptació radiofònica de la novel·la. D'això en fa 50 anys, respectivament, i 40. 50 i 40. I per celebrar-ho, què farem? Doncs podrem tornar a sentir el mecanoscrit del segon origen al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Bé!
I alerta, perquè això havia de ser demà, però... Lluís Cuevas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets la persona encarregada que això passi. Això havia de ser demà, però...
Però ja ho podeu trobar penjat a la plataforma 3CAT.
Vinga, correm-hi tots.
Ara, exclusiva.
a Cultura, al vertical de Cultura,
sí.
I és el primer que veu aparèixer.
Andreu, el 3CAT, a la plataforma que entrem cada dia, eh? Aneu, sabeu que allà baix posa entreteniment, oci, cultura, esports, és que... Cultura, doncs allà a Cultura trobareu el manuscrit del segon origen, aquesta adaptació radiofònica que se'n va fer. Com ha anat això?
Bé, aquest... temps enrere, parlant de la Setmana del Llibre en Català i sabent que feia la commemoració als 50 anys del manuscrit i remenant per aquí, com diu el nostre amic Jordi Ferrarons, que és el responsable de la plataforma, al magatzem de l'Arca Perdida, que tenim un munt de material impressionant, doncs vam descobrir que teníem, evidentment, el manuscrit del segon origen i que, a més, feia 40 anys que s'havia començat la producció.
Wow.
És a dir, aquesta època com ara, l'any 85, és quan es va emetre, però la producció va començar el 84. És més, el contracte amb Manuel de Pedrolo és el dia 27 de desembre del 84.
Amic, desembre del 84. Estem parlant de la primera novel·la, la primera radionovel·la, de fet, produïda i realitzada a Catalunya Ràdio. La va dirigir Constantino Romero.
Sí.
Els protagonistes de la història són la Carme Sansa, que és la narradora, que intentarem que dijous ens visiti a l'especial que farem des de la Fira del Llibre. La Vicky Penya, que feia d'Alba, i en Jaume Nadal, que feia de Didac.
N'estàs segura, Alba?
Per què m'havia d'agafar el pit, si no? Per ganes de tocar-me?
No, és clar. Digues que així de normals només devem quedar nosaltres.
No, ni nosaltres. A tu et sembla normal...
Lluís, si no vaig errada, ara fa 40 anys, tu ja treballaves a la casa.
Sí, jo vaig començar aquí l'octubre del 83.
I tu recordes com es va tirar endavant aquesta producció?
No exactament, jo llavors estava informatius, i estava entre informatius i arrencant també l'any 84 Ràdio Associació de Catalunya, abans de RAC 105.
Sí, 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 quan era nostra, diguem-ne,
sí,
eh?
Sí, 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 ja tenim una edat. I recordo que... Però sí que recordo l'emoció, com es vivia... el fet de viure o de produir la primera radionovel·la. Jo no estava implicat en aquell moment, però penseu que l'any 84 van fer unes obres importants aquí a Catalunya Ràdio. Això era un edifici d'oficines d'una agència de publicitat, Víctor Sagi, i es va haver de reconvertir i adequar per fer el que és avui dia Catalunya Ràdio, amb els estudis, etc. I per tant, vam estar un temps molt de precari, i el 84, quan ja va tornar a la normalitat, es va començar a finals de 84... es va poder començar a treballar ja en projectes com ara aquest, que era d'una certa envergadura.
És fidel al llibre? És a dir, les persones que ara mateix entren al 3CAT, que vagin a buscar la pestanyeta de Cultura i trobin aquesta radionovel·la del manuscrit del segon origen, poden dir que s'ha llegit el llibre o es va fer algun tipus d'adaptació a la part radiofònica?
Es va fer una adaptació perquè el llibre acaba amb una mena d'epíleg en el qual hi ha un consell que valora si aquell text és el
veritable, no?
És el veritable, no? I per tant, en aquest cas, si s'hagués fet tal qual és el llibre, hagués anat molt estrany per l'adaptació radiofònica. Llavors el que es va fer va ser agafar fragments i treballar-los,
sí,
per començar amb un fragment del Consell que es reuneix per valorar si allò que llegirem és la veritat o no és la veritat, i aquest mateix Consell va apareixent de tant en tant durant la narració.
Com un leitmotiv,
això,
no?
Això mateix, sí, 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 sí.
Malcolm, tu què et va semblar el llibre? Com a crític de literatura, ara t'ho demano.
O sigui, vull dir, a mi el llibre, llegit des de... El llibre, pel que recordo, no estava pensat per gent jove, estava pensat per gent adulta. I en aquest sentit és una mica ingenu des del punt de vista formal i de tot el punt de vista. Però és interessant, primer, perquè té uns certs valors, té contra el racisme, té... El pare de la protagonista també havia estat com un represariat, i això diu que s'insinua que era per les seves idees polítiques, i després ja, bueno, doncs l'abús sexual, la sexualitat, vull dir, és un primer llibre català que és distòpic, que parla d'una invasió alienígena, vull dir, és molt modern en molts sentits. Després és una mica pertorbador, pues el fet de que perquè aquesta parella és l'origen de la humanitat, i s'entén que has de fer l'amor amb el teu fill perquè aquesta humanitat continuï, no? I és una mica tèrbol, però és molt interessant. I aquesta idea de que acaba el llibre, hi ha una pila que en el llibre, no en la sèrie, en el llibre, on estudien si aquests manuscrits són veritat, aquests manuscrits són veritat, i són... L'Alba és, efectivament, la mare de tots.
L'Eva, no?
Sí, l'Eva de tots.
Tu ara deies, és la primera novel·la distòpica que es fa en català, i estaven de moda en aquella època, si parlant de l'any 74, les novel·les apocalíptiques?
estava molt de moda la ciència-ficció. Era un moment ja pics. Estava molt mal vista dins del món literari la literatura de gènere, que el Pedrolo feia també novel·la negra, etc, i li importava un rabo el que pensessin.
Que és l'època d'eclusió de Ray Bradbury, en compte, no?
Exacte. Aleshores, és un moment de... Sí que és un moment d'eclusió de la ciència-ficció. I en aquell moment, i ahir s'aprofita, bueno, coincideix, ahir l'escriu a l'any 73 i la publica l'any següent, i se salta la censura perquè, com que els censors veuen que és ciència-ficció, això no li interessa a ningú.
Ah, a mi.
No se la llegeixen i no interpreten el que passa, perquè menja sexe, perquè... Però vull dir, no, com que és ciència-ficció, no li donen importància, i per això passa la censura tan ràpid, perquè a vegades passaven 10 anys entre que escrivies un llibre i es podia publicar, i això és bastant ràpid, que són uns mesos.
Lluís, tinc entès que en farem una marató pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Quan serà això?
Això serà demà a les 5 de la tarda per l'exclusiu digital, com dius, i a més coincidirà que això serà de les 5 de la tarda fins a 8:45 de vespre, i a més coincidirà amb que aquella hora, a la Setmana Llibre en Català, a partir d'un 6:45, es fa la presentació d'una versió il·lustrada del mecanoscrit, que ho fa el Martín Pardo, l'il·lustrador Martín Pardo, amb lectura també de diferents generacions que dona una mirada diferent sobre el mecanoscrit. Ens acompanyarà a la presentació d'aquesta versió la Carme Sansa, també.
Home,
serà
la mateixa Carme Sansa, eh?
Sí, i serà. I per tant, mentre estiguem fent la presentació d'aquesta versió il·lustrada i compartint també estona amb Carme Sansa a la Setmana Llibre en Català, estarem escoltant, per l'exclusiu digital, estem escoltant el mecanoscrit.
Doncs alerta, emissió per l'exclusiu digital. Ja sabeu que entreu a l'aplicació, a dalt us surten les pestanyetes Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, exclusiu digital i ICAT, us surten totes les nostres plataformes, Catalunya Música, doncs cliqueu l'exclusiu digital. Demà, a partir de les 5 i fins a 8:45, podreu sentir aquesta marató del mecanoscrit del segon origen. I des d'ara ja mateix, al 3CAT, a la pestanyeta Cultura, podeu sentir aquesta radionovel·la. Tot plegat, ara ens ho deia Lluís, coincideix amb la Fira del Llibre en Català, que arrenca avui fins al 29 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. I nosaltres, dijous 26 de setembre, farem el programa des d'allà.
Alerta! Dijous,
quina llàstima.
Ara no hi som, Malcolm.
A veure si mourem el Malcolm, potser, eh?
Ah, clar, clar.
Però tu ets clar. Crítica de literatura?
No, però sóc autora.
Ah,
perdona.
És veritat, la Moreneta, Els pecats de la Xona.
Tinc dos llibres.
Els pecats de la Xona i sexe-ficció.
I un tercer que sortirà el 2020.
Ai, alerta, l'autora. Sí. Calla, que encara ens en portarem.
Política,
Lluís Cuevas. Moltes gràcies, estimat.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Malcolm Otero, Marta Pontnou, gràcies. Ens sentim divendres, eh? Una abraçada.
Jo busco bolets.
Esther Vallès, Carlos Baraibar. Adéu, bona tarda.
Adéu.
Nosaltres anem a la publicitat i a la tornada, alerta. Cómo cazar a un monstruo. Carles Tamayo, aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, amb un dels documentals que més ho ha patat en les últimes setmanes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
S'acosta l'inici de la temporada 24-25 de BCN Clàssics.
11 concerts extraordinaris al Palau de la Música i al Gran Teatre del Liceu.
Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, Midori, Masaaki Suzuki, Yevgeny Kissin, Tonhalle Orchester Zurich, Lisa Batiashvili o Patricia Kopaczynskaya, entre molts d'altres.
Abonaments a la venda a bcnclassics.cat.
Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Festa, tradició, sentiment, cultura. Tot això és el que de veritat ens fa únics. De festa arreu de Catalunya amb Espartac Peran. Estrena aquest dissabte a la nit des de Tarragona amb La Baixada. En directe a la plataforma 3CAT i a TV3 després de col·lapse.
I estan provocant la guerra perquè la guerra és un negoci i guanyen més diners amb les guerres que fent pau.
Nadia Ghulam, la dona que va enganyar els talibans fent-se passar per un home, és un símbol de la resistència de les dones a l'Afganistan. Aquest divendres, Nadia Ghulam passa per Les dones i els dies. Gairebé 20 anys després, com és la seva vida a Catalunya?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Emília Romagna.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 quarts tocats de 6 de la tarda.
Un Pedro està condenado a 24 años de cárcel, me pide que le haga un documental.
Perquè et conec des de que tenies 16 anys.
Fa 2 mesos que hauria d'estar a la presó, per què no entra a la presó? Lluís, i si em ve a buscar la policia, què?
Ah, bueno, la policia a mi me la xupa.
Si faig la investigació i descobreixo que és veritat, què?
I com sabràs la veritat?
Déu-n'hi-do. ¿Cómo cazar a un monstruo? És un dels documentals del moment, dirigit per un dels grans exponents del periodisme d'investigació de la nostra generació de periodistes. Amb prop de 200.000 seguidors a les xarxes i 700.000 subscriptors al seu canal de YouTube. És conegut per destapar sectes, per destapar estafes, pseudociències i tota mena de fraus. I alguns parlen d'ell com el nou Jordi Évole, però ell té la seva manera de fer i ja té segell propi. Estem parlant, evidentment, de Carles Tamayo. Bona tarda.
Què tal? Això de Jordi Évole, m'ho han dit diverses vegades, i potser li hauríem de preguntar a ell què li sembla, perquè potser no li sembla bé. Em fa, fa molta vergonya sempre.
Si no li sembla bé, que truqui, que ens ho digui. Jordi, si estàs escoltant, 93-201-7474. Això pel que fa Jordi Évole. A tu és un elogi, t'afalaga la comparativa, et molesta?
Sí, jo vaig començar a fer el que faig per seguir Salvados. O sigui, jo coneixia pues, Buenafuente, després Salvados i tal, però clar, cadascú té la seva manera de fer, no? No sé, és que penso, dic, potser és, perquè ho van dir també al Buenismo Bien.
Ah, també ho van dir,
Van posar-ho més en el títol del vídeo de YouTube i tal, i dic, jo no sé, això potser, o sigui, potser hauria de consultar-ho amb ell, no?
Arroba Jordi Évole. Arroba Jordi Évole. Tu també fas periodisme d'investigació, però sí que és veritat que no, jo trobo que no t'ajustes al format del periodisme convencional, diguem-ho així, no? Què consideres?
A veure, és un debat extens, eh? A mi m'ha passat moltes vegades...
Temps.
A mi m'ha passat moltes vegades això. Clar, jo he estat aquests fa just 5 anys que vaig començar amb tot el reportatge del Palmar de Troia, la secta aquesta de Sevilla...
El Palmar, bueno. Recupereu aquesta sèrie que té a YouTube, sí. El mateix Carles Tamayo, El Palmar de Troia. Déu-n'hi-do.
Clar, han passat 5 anys, i en aquests 5 anys doncs, hi ha hagut molta gent que m'ha passat com a periodista, i hi ha hagut gent que no li ha semblat bé. Aleshores, jo sempre he pensat que és un debat una mica estèril, aleshores m'he mantingut al marge. Saps? Mm-hmm. Vull dir, perquè no... Què és ser periodista? És que, clar, si comencem per aquí...
Ostres!
Perquè ara un altre debat és... El meu documental, el nostre, és un true crime o no és un true crime? Perquè, clar, què és un true crime? I llavors, què és un documental? Clar, podem començar així i no acabem, eh?
Jo crec que és un true crime. Saps què em recordes? Mira, jo quan parlàvem del teu reportatge, de la teva peça, de la teva obra, em recordava The Jinx, El Gafe, perquè al final és un periodista, en el seu cas també és un cineasta, que vindria a ser més el teu perfil. És un cineasta que segueix, no sé si l'has vist, El Gafe, The Jinx.
Sí, a mi m'agrada molt, la veritat.
Brutal, i a més al final s'acaba revelant una cosa que també passa, no?, en el teu documental, i allò sí que està catalogat de true crime.
Però, clar, però a nivell formal clar. És molt diferent. Clar, jo el tipus de contingut que vaig veure que m'agradava fer a internet i que més funcionava era el híbrid aquest entre el documental i el blog. Mm-hmm. I quan vaig començar a parlar amb el Ramon Campos, que és el productor del documental, que també ha fet el Caso Sunt, el Caso Alcácer, Farinha, totes aquestes sèries, clar, jo li deia que jo volia mantenir aquest llenguatge perquè és un llenguatge que em sento còmode, que m'agrada i que, a més, entenc que la gent també el consumeix.
El teu.
Clar. Mm-hmm. I lo guai ha estat això, poder arribar a Prime Video amb un llenguatge d'internet, des del rotllo formal, no? El rotllo angular que nosaltres ens veiem nosaltres mateixos, que al final a internet tots fem de tot. Doncs això, el Marc és càmera, però també fa preguntes als entrevistats, l'Ariadna que fa producció, però també si toca doncs es posa a gravar, i també el rotllo narratiu al final. Al final que el narrador i l'espectador ho estigui visquent tot a través de mi, també és el rotllo molt aquest d'internet, on una persona obre un vídeo YouTube i et fa story time, no? Doncs en realitat... Això sumat a el contingut, doncs això, rigorós d'un documental, és el que ha donat lloc a Com cazar un monstruo.
A veure, és possible que la majoria de gent que ens esteu escoltant hagueu vist aquest documental, Com cazar un monstruo, que ho està patant moltíssim, si no ja trigueu, Amazon Prime, Com cazar un monstruo. Pels qui no hagin tingut l'oportunitat, comencem des del principi. Qui és en Lluís Gros Martí?
El Lluís era el gerent del cine La Calàndria del Masnou i era una persona amb qui jo tenia molta confiança perquè, com deies, jo vull ser director de cine i al final he estat molts anys de que era petit anant periòdicament al cine. A més, jo feia curtmetratges i ell els posava al cine i tal. I una persona, i això ho dic genuïnament, era realment maja. Clar, el 2019, a finals del 2019, surt a mitjans de comunicació que ell havia abusat sexualment de diversos nois, 2 anys més tard surt la sentència ferma, llavors tots el del poble ens quedem flipant, la veritat, perquè clar, no t'imagines que el veí majo...
Sempre saludava, no?
Clar, hi ha un moment que jo parlo amb la meva germana i la meva germana diu això, és que sempre saludava. És que és veritat, era molt majo. I una cosa que va passar ara quan va sortir el tràiler abans de l'estiu, em vaig trobar una dona pel carrer i una senyora gran i em diu, tu ets el que ha tret el documental del Lluís? I jo, sí, pensant que no va felicitar-me. I em diu, el Lluís, això no s'ho mereixia. I clar, aquesta dona realment és una persona més enganyada del poble, perquè realment pues això, feia òperes al cine, era a més un tio carismàtic, no? Que això inclús es pot veure en el documental. Clar, que una persona així, de cop resulti que és un monstre, és realment impactant. I jo sempre he comentat que jo descobreixo realment qui és el Lluís, no tots els anys que vaig conèixer sent petit o fins al 2019, sinó a partir de fer el documental, perquè durant aquests 7 mesos que he estat gravant el documental...
7 mesos,
Sí. Durant aquests 7 mesos, jo sí que he conegut realment qui és el Lluís. Perquè el Lluís tota l'estona és una persona, com a bon manipulador, que és molt conscient de com vol mostrar-se als altres i com vol que els altres el vegin, no? Pues això, una persona maja, divertida inclús i tal. Clar, durant 7 mesos, sabent que ja és un criminal condemnat que hauria d'estar a la presó, és molt més difícil poder-se amagar. I al llarg d'aquests 7 mesos, pues, de cop, vaig veure com seguia en contacte amb menors, estava preparant un pla de fuga, estava intentant borrar les dades seves de les notícies que parlaven malament d'ell a internet i més barbaritats.
Ara anirem repassant algunes de les barbaritats, però tot s'inicia quan en Lluís Gros es posa en contacte amb en Carles Tamayo i et demana documentar el seu dia a dia perquè diu que vol netejar la seva imatge.
El tema és hablar de mi nacimiento en el cine y mi muerte en el cine.
¿Pero por qué razón?
Sí, porque, bien, acabé en el pueblo de Masnou, me denunciaron con falsas denuncias, acabó muy mal todo, y, bueno, esto ha sido mi muerte.
Pero, ¿tu objetivo es que haga como un vídeo de tu historia? O para entender...
Sí.
Malgrat que el Lluís ja tenia la sentència ferma en aquell moment, quan fa aquesta proposta, ell assegura que és innocent durant tot el documental, de fet ho assegura. Tu te'l creus en algun moment o et fa dubtar?
No, perquè després de veure... Clar, jo en aquest moment ja havia vist les imatges del judici, ja m'havia llegit la sentència i no hi ha cap lloc, o sigui, no és l'opinió d'un contra l'opinió d'un altre. Vull dir, hi ha moltíssimes proves que sustenten que ell és culpable. Uh-huh. I a més, jo crec que el punt de partida sí, és important perquè jo en cap moment li menjo l'orella, no? De, sí, Lluís, jo faré un documental perquè la gent pensi que ets innocent i tal. O sigui, aquesta és la primera escena, crec que és el minut 6, uh-huh, que jo ja li dic literalment de, Lluís, jo no vull blanquear a algú que ha hecho esas atrocidades.
De fet, en la mateixa seqüència, si no m'equivoco, que esteu allà dintre el cotxe, tu li dius, d'acord, però si jo investigo i veig que tu el que m'estàs dient és mentida, jo ho hauré de dir.
Clar, perquè jo també... Això li vaig preguntar moltes vegades i en el documental surten 2, perquè jo tota l'estona pensava... Clar, quan surti el documental, ella em dirà, no, Carles, és que m'has enganyat i tal, i jo haig de poder demostrar que no. I a més per això pots firmar el contracte, no?, que li faig firmar de drets d'imatge, i li pregunto diverses vegades el tema aquest de, vale, tu vols que investigui el teu cas, però si investigo el teu cas no puc partir ja amb una conclusió. Què passa si descobreixo que ets culpable? La seva resposta és aquesta de, ah, com sabràs la veritat? I llavors a partir d'aquí comencem. Però sí que era molt important el tema aquest de que quedés molt clar també de cara a l'espectador que el documental no va de blanquejar un padrastre, perquè sí que a nivell ètic la línia, diguem, és molt fina, uh-huh, quan estem compartint tanta estona amb un criminal. Uh-huh. Saps? Perquè jo sempre era partidari de com menys es mostri aquesta gent, millor. Però de cop em vaig adonar que tenia tot de material d'un criminal que, a més, tu pots veure exactament el seu modus operandi, saps? Això és el que em semblava interessant i que jo no vaig veure altres documentals, potser hi ha algun que ho té, però quan mirava documentals no veia pues això, pues exactament el modus operandi que segueix un condemnat per abusos sexuals per captar nens. I aquí el documental de cop es veu perquè ho està fent davant de càmera.
I ho fa davant de càmera. Ara sentirem el tall. Vas conèixer el Lluís, ara em deies, quan tenies 16 anys, tots dos sou del Masnou, fins i tot, i de fet surt una seqüència en el documental, els teus pares sabien de les acusacions que hi havia sobre el Lluís. En algun moment et van posar inconvenients en què hi tractessis amb ell?
No, que va. O sigui, tot al contrari, pensa que els meus pares porten sent els meus pares molts anys. Aleshores ja estan acostumats a... Pues, ara me'n vaig aquí a una secta New Age d'aquestes. És com, bueno... No, però en referent al Lluís, jo sí que jo no sabia que ells havien escoltat que el Lluís tenia problemes judicials per això i tal, però sobretot aquesta escena és important perquè la gent entengui que el Lluís era tan carismàtic i semblava tan majo que inclús els meus pares, que m'estimen molt, els estimo molt i tal, i òbviament no volen que passi res dolent. Imagina't el grau de confiança que tenien amb el Lluís que em deixaven anar allà. I parlo dels meus pares, però és que hem trobat molts casos de gent, per exemple, un cas que no es toca en el documental, uns pares que van firmar una autorització al Lluís perquè s'emportés els seus fills menors de viatge a Grècia. I allà van passar abusos i tal. Però clar, aquí la culpa no és dels pares, aquí la culpa és del Lluís. Però imagina't el grau de confiança que agafava amb tot l'entorn familiar de tothom, saps per què es pensessin que era tan, tan bona persona.
Sí, el modus operandi clàssic dels manipuladors i els abusadors, sí. Com s'ha empresa el documental al teu poble? Perquè clar, Lluís coneixia molta gent, aquesta senyora que se't va acostar, no? Hi ha hagut més gent d'aquesta banda que, entre cometes, defensaven el Lluís?
No, que va. O sigui, ara que he anat poc, perquè estic tot el dia fent entrevistes, però tota la gent que he trobat, al contrari. O sigui, sí que hi havia una part de la gent que potser dubtava més, que un cop veu el documental ja no queda cap mena de dubte. Sí que vaig conèixer un noi que em va dir, ostres, la meva mare li ha dit que se'l miri i tal, però em diu, bueno, que aquest el Lluís, la veritat que no era així, que parlant de mi deia, aquest noi tindrà algun interès ocult. Clar, i el que li deia al fill és, mama, la que veig el documental, saps? Vull dir, és impossible manipular això. Saps? Vull dir, està el Lluís parlant amb menors, fent comentaris molt fora de lloc tota l'estona. Saps? Aleshores, si algú encara guardava imatge d'aquest Lluís, aquesta imatge falsa, no? La imatge que volia que el Lluís tinguéssim d'ell, es perd ràpid, perquè és que el documental parla per si sol.
És que aquesta imatge, aquest moment, aquesta seqüència és frapant, eh? Insistim, en tot moment, i de fet ho dius al documental, s'especifica i ell sap que no és càmera oculta, que l'estàs gravant a cara descoberta, conscient que l'estan gravant, i ell, abusant del seu poder com a, teòricament, profe, té aquesta conversa amb menors d'edat.
Estic parlant amb un amic d'Andalusia.
Ah, bé.
Sí. Jo tengo una exalumna que se llama Belén y se casó con un moro. Y está lleno de mujeres que se casan con un moro. Yo ya sé por qué se casan con el moro, porque tienen una p*** de media metro.
I moltes altres coses, va dient.
Això és una frase de 16 minuts de seqüència.
Això és una frase, però després diu, a ver, ponte, que et vegi, sí. Que et vegi...
Jo això ho he reflexionat, perquè clar, hi ha hagut gent que em deia, a veure, però si ell era conscient que estaves gravant, és tonto o què? Per què es deixa mostrar-se així? I, òbviament, l'home no té un pèl de tonto perquè és molt conscient tota l'estona de com s'ha de mostrar un, de com s'ha de mostrar els altres, però al final és una persona que en aquest moment ja té, si no vaig errat, eren 78 anys, i al final tota la seva vida ell ha viscut amb aquest tipus d'actituds i ningú mai li ha dit res. O sigui, ell feia xistes acudits sexuals a menors davant d'altres professors o davant d'altres menors i eren xistes
celebrats. La connivència, no?, de tots plegats, a ell li sembla normal.
Clar, jo crec que ell m'està deixant gravar tot això perquè pensa... Sóc un profe enrotllat. Saps? Vull dir, sóc un profe enrotllat, els alumnes em veuen també com un tio guai que els tracta com d'adults, entre cometes, Però clar, quan tu saps que aquest tio és un depredador sexual, que a més està condemnat i que hauria d'estar a la presó, i a més tu ja vas veient quines són les teves intencions, de cop tot és molt més turbio.
És espectacular, de veritat, eh? Recupereu-lo a Amazon Prime, perquè...
Hi ha un altre moment, el moment que fa un acudit sexual citant la pel·lícula de Torrente. No sé si aquest...
Em sembla que no el tenim, el de la... No, perquè anem a l'atenció.
Que la gent ho vegi. Però, clar, per què em fa aquest... O sigui, aquest acudit, si te l'explica algú, tu ja et penses, està fora de lloc. Saps? Vull dir, estem al 2024, està fora de lloc. Clar, si a més te'l fa un pedrasta condemnat, encara està més fora de lloc. Però clar, ell per què el fa? Jo crec que ell el fa perquè... segurament en aquest acudit l'ha fet 30 vegades, sempre li han rigut les gràcies, i jo en aquest moment no ric. Mm. I ell en cap moment es planteja el fet de el xiste no és acudit. Ai, el xiste no és graciós.
És que tu no l'entens.
Clar, és com, si no ha rigut és que clarament no l'ha entès. Saps per què l'acudit aquest és graciós? Perquè durant els 10 anys que ha fet aquest acudit, o 20 o 30 o el que sigui, la gent ha rigut. Saps? Aleshores, per això també vam voler posar aquesta escena, perquè demostra molt, des del meu punt de vista, el fet de per què Lluís s'està mostrant tant davant de la càmera fent tot això. Mm. Perquè ell no és conscient de que això realment l'està incriminant. Ell ha fet això tota la vida i ha viscut lliurement fins als 78 anys. Perquè ara sí que s'ho posarà un problema.
Era un model vàlid, no? Molta gent quan veu aquesta seqüència diu, ostres, què hagués dit si no haguessin hagut les càmeres? Que jo crec que hagués dit el mateix.
Amb els nois. Jo amb els nois no ho sé, perquè potser sí que hagués tingut menys filtre i hagués anat més al gran. No tinc ni idea, però jo sí que jo m'ho preguntava, de què hagués dit si no tingués la càmera, si no tingués la càmera davant.
La teva idea inicial era gravar el documental i no intervenir, mantenir-te més al marge, no? Però quan descobreixes tot el seu historial, decideixes que has de prendre partit de forma activa. Hi ha un moment, no?, que hi ha un clic en el documental en què tu traspasses la feina estrictament periodística. T'han criticat molt?
No, aquí, la gent a Twitter.
La gent a Twitter o al carrer o a la vida, no?
A veure, no, m'han criticat per parlar català, però m'han dit pat tomàquet independentista, a Foro Cotxes.
Per parlar català.
No, però això, a veure, jo sí que la teoria del documental que jo he estudiat quan estudiava cinema era aquesta de la no intervenció i tal, però clar, ha arribat un moment que tot està molt, molt difós. I al final, jo el que sempre intento fer en el meu canal de YouTube, i ara aquí també, és lo important és... O sigui, és entretenir, perquè al final és contingut d'entreteniment, però també sempre intento que tingui una funció divulgativa amb un missatge clar. Quan faig, jo què sé, pues, el tema sectes, pues, al final la secta per se és lo de menys, sinó que s'entengui totes les tècniques de persuasió coercitiva, que al final es viuen a la secta, però també es viuen en una relació tòxica de parella o amb un psicòleg guru d'aquests. Ara sí que és com... El fet d'infiltrar-se, diguem, a la secta és el fet cridaner perquè la gent vingui i consumeixi el contingut divulgatiu. En aquest cas era més o menys el mateix.
Seguirem parlant amb Carles Tamayo. Anem al butlletí i a la tornada, més Carles Tamayo amb Com ho cazarà un monstruo.